vespre, amics, amigues, oients, estimats i estimades de la Ciències Nostra. I tornem a ser aquí. No us penseu que hem desaparegut de la graella, perquè hem fet una petita pausa, però tornem aquí a donar canya. I donem canya ràpidament, començant per les notícies. I la primera, doncs, és clar, que s'ha inaugurat el Mobile World Congress, que cada vegada, a més de presentar nous models de mòbil, doncs presenta també noves tecnologies que algunes ja les estem gairebé tocant amb la punta dels dits. Per exemple, doncs, la realitat augmentada, que no només per fer jocs de caçar Pokémon, sinó, bueno, per coses molt més interessants. El metavers, que encara... Bueno, un dia d'aquests parlarem de què és el metavers, que jo tampoc encara no ho tinc gaire clar, però ja en parlarem. La robòtica, també, no només animalons, gossets, sinó coses molt més interessants. Telepresència hologràfica. A mi em sona, doncs, a la imatge aquella de la Guerra de les Galàxies, no? Us en recordeu, com se'n deia, la noia aquella demanant socors, no? Doncs, bueno, això, però ja ha portat a la realitat i amb coses més útils. Tot això, doncs, perquè s'està ja implementant cada vegada amb més seguretat i més amplitud la xarxa 5G, que ens permet que la comunicació sigui molt més ràpida i llavors permet fer virgueries com, per exemple, sanitat. Doncs aquests robots que són capaços d'operar a distància. O sigui, que el metge que l'està manegant està, vés a saber, en una altra ciutat i l'està manegant i el robot està fent una cirurgia. I, bueno, doncs això ja s'està començant a donar a la pràctica. Amb educació, bueno, és això, no? Poder arribar a llocs on no n'hi ha el professor, doncs poder fer una educació com si el profe estigués allà present. Bueno, jo què sé, agricultura, seguretat, indústria, és que hi ha un munt de camps, no? Això del 5G ja és una realitat i ara ja s'estan estudiant el 6G, la propera generació. Tot això. I en quant a mòbils, doncs tenim cada vegada més terminals que es pleguen, que han començat a sortir alguns, però bueno, ja cada vegada sembla que són una mica més fiables i es poden fer servir, amb càrregues cada vegada que són més ràpides, amb càmeres de fer fotos que també cada vegada són més bones. Tot això, no? I aquí, doncs, una notícia que he replegat parla fins i tot de l'internet dels sentits. O sigui, no només la vista, l'oïda, sinó també intentar interactuar, doncs, amb el tacte, amb l'olfacte, amb el gust, que això té tela marinera, no? És molt més difícil. Però vaja, doncs, estan progressant amb això. A veure quan tindrem com la Star Trek, no?, que ens ficarem en una habitació i ens semblarà que estem tocant i olorant i, bueno, doncs, mica en mica anem progressant. I un altre camp que també és important, que és la preocupació pel canvi climàtic i el medi ambient i la preocupació per fer aparells que siguin reciclables, que siguin sostenibles, estendre la vida útil, no calgui canviar de telèfon cada any, sinó que si un vol, doncs, el pugui reparar i li pugui durar anys. Bé, doncs, fins aquí el mobile. Si teniu ganes, encara dura uns dies. Va començar ahir, tot just. Una altra cosa, que són una notícia també que he pensat que és molt interessant, que parla de circuits electrònics totalment integrats en teixits d'éssers vius. O sigui, això és que sembla ciència-ficció, però que ja s'està convertint en realitat. A veure, el Robocop i coses d'aquestes, que doncs això, li faltaven trossos i li posaven artificials i li connectaven i funcionava. Doncs es tracta d'això, però a la realitat, no només a la pel·lícula. Bueno, és tot una petita meravella, o sense petita, que s'estigui aconseguint de fer connexions entre teixits vius i circuits elèctrics. Bueno, doncs realment penseu que són dues coses tan diferents, no? Doncs que s'estigui aconseguint és molt, molt important, i això doncs permet comprendre funcions biològiques complexes, permet combatre malalties cerebrals, permet que gent que té problemes neurològics doncs pugui bellugar-se i pugui fer una vida més o menys normal. Bé, doncs aquesta gent que ha publicat aquest paper van aconseguir formar elèctrodes en el cervell, el cor i les aletes d'un determinat peix, que es diu peix zebra, injectant un gel, com una gelatina, que conté uns enzims que actuen com molècules d'ensamblatge. O sigui, aquestes molècules doncs organitzen els teixits i això doncs funciona, i es creen elèctrodes. Els animals diu que no van patir, o sigui que no van tenir problemes. I bueno, i llavors aquest gel, en estar en contacte amb les substàncies del cos, fa que es converteixin en conductores de l'electricitat, que és el que volem. Llavors no hi ha necessitat ni de modificacions genètiques ni de senyals externs, que abans s'havien fet coses d'aquestes, però doncs amb llum, doncs no cal coses externes. Bé, és interessant. Evidentment és un treball en progrés que esperem a veure resultats més concrets, però és un camp molt, molt prometedor. Una cosa més o menys dintre aquest camp, doncs una gent han desenvolupat una aplicació perquè persones que no tenen cap mobilitat, que potser tot just bellugant els ulls, però tenen tot el cos paralitzat. Això es diu síndrome d'enclaustrament, i bueno, a mi em fa horror només de pensar-hi, perquè la persona està perfectament conscient, o sigui, el cap el té perfectament despert, només que no es pot bellugar en absolut. Imagineu-vos, Déu-n'hi-do. Doncs, bueno, i això doncs pot ser resultat d'algun accident o pot ser resultat d'una malaltia com l'ELA, però bueno, de fet hi ha bastants casos, es dona amb una certa freqüència. Doncs bé, doncs l'aplicació aquesta connecta els pensaments d'aquesta persona amb un ordinador, i això li permet donar ordres per controlar els llums de la casa, la televisió, la música, enviar un missatge, un e-mail, doncs, bueno, que faríem qualsevol de nosaltres, però clar, només amb el pensament. Això ja, bueno, sembla telepatia. No és telepatia i no és màgia, és ciència pura i dura, però Déu-n'hi-do, no? Les coses que estem vivint. Un altre camp, aquest diferent, però també molt interessant. Un nou mètode de detecció de virus d'ARN. Que són els virus aquells, doncs, per exemple, el de la Covid, però també n'hi ha d'altres, com per exemple doncs el virus de la grip. Sabeu que estan parlant de que si la grip A, que si la grip aviar, bueno, doncs això també és una mica, pot ser perillós, alguns tipus de grip. I hi ha un altre virus, que és el virus sincital respiratori, que, bueno, que també ens sona molt estrany, però afecta les criatures, els bebès, petitons i pot ser molt greu. I bueno, doncs hi ha tota una sèrie de virus que són d'aquest tipus, de només una sola cadena de nucleòtids, són ARN. Doncs bé, el sistema que fèiem servir fins ara, allò de les PCRs, doncs s'havia d'agafar aquesta cadena, s'havia de convertir a ADN, llavors s'havia d'amplificar amb allò de la termocicladora, que hi ha hagut tantíssimes discussions dels cicles i totes aquelles pel·lícules. Bé, doncs amb aquest sistema, res de tot això. No necessita ni convertir l'ARN en ADN, doncs no cal. No necessita el termociclador, no necessita cap d'aquestes coses que tenia la metodologia tradicional, sinó que ho fa directament. No us explico els detalls perquè és bastant complicadet, això. És bioquímica avançada i, francament, però està sent una realitat. I la gràcia és que té la mateixa sensibilitat i especificitat de la prova PCR habitual i és molt més ràpida perquè pot tenir resultats en una hora. O sigui que això és el futur de totes aquestes malalties víriques, d'aquest tipus de virus que se'ns escapaven bastant fins ara. Doncs molt interessant, promet. Passem a l'agenda. I bé, a l'agenda tenim que s'està celebrant el centenari del Joan Oró. Sabeu, va ser un bioquímic i biòleg que va néixer a Lleida, després se'n va anar a estudiar als Estats Units i va ser una personalitat grandiosa. Va fer contribucions a l'estudi de l'origen de la vida, era assessor de la NASA, va col·laborar a la recerca de vida al planeta Mart, o sigui, una personalitat impressionant. Doncs bé, una de les grans fites del Joan Oró va ser quan va demostrar que l'adenina, que és una de les bases de l'ADN, i també està amb altres molècules, es podia sintetitzar en condicions de terra primitiva de forma, diguem, al laboratori químic, sense fer servir teixits vius. Això doncs té a veure amb l'origen de la vida, de si és possible que a partir d'uns productes químics i amb unes condicions de pressió, temperatura, tot això, doncs es pugui haver creat una sèrie de molècules orgàniques que puguin, amb els anys i segles i mil·lennis i molt més, haver evolucionat fins a la vida. Bé, és un tema que, evidentment, encara no sabem ni la quarta part, però és un tema apassionant. Bé, a la Caixa estan fent un cicle de conferències per celebrar el centenari del naixement del Joan Oró. I llavors la primera conferència és a Barcelona, al Cosmo Caixa, l'1 de març. I aquesta serà sobre l'origen i l'evolució primerenca de la vida. És un recorregut històric per l'origen de la vida, des d'aquestes hipòtesis que estem ara parlant, fins de que si, jo que sé, que si la vida va poder venir de fora, d'un asteroide o vés a saber, totes les teories aquestes que actualment està debatent a veure quina pot ser més plausible, que encara no ho sabem, no? Bé, doncs després és una xerrada cada setmana. El dia 8 de març tenim una altra xerrada que serà... Perdoneu, que se m'ha anat el punt. Que serà el metabolisme primigeni i les possibles reaccions químiques que van poder formar la primera molècula viva. O sigui, doncs, seguint amb el tema aquest, doncs, una mica més en tant detall de com van poder fer aquestes reaccions primeres, doncs, explicar una mica més les teories que hi ha, perquè ja dic que tot són teories, no? I són models, però bé, doncs anem estudiant el tema. Seguim, el dia 15 es parla de la primera molècula autorreplicant. Sabeu que és una de les condicions de la vida, que els éssers vius ens repliquem, o sigui, creem nous éssers a partir dels primers, no? Doncs, bueno, la primera molècula autorreplicant. I bé, doncs, també tenim un doctor en biologia que ens en parlarà i ens donarà pistes de com pot ser que hagi anat això. I l'última, que és el 22 de març, és el gran debat sobre si estem sols o no a l'univers. Clar, doncs el mateix que estem plantejant per la Terra, si és possible que s'hagi donat en un altre lloc o no. Ja veieu que, bueno, doncs són temes interessants. Els conferenciants són estrangers, tret del primer, per tant suposo que les conferències potser són en anglès amb traducció simultània. Bé, en tot cas, si us interessa tot aquest tema, entreu a la pàgina del CosmoCaixa, que és cosmocaixa.org. Allà tindreu més explicacions, teniu el telèfon també per demanar més informació directa. I vaja, doncs jo m'hi apuntaria, eh? Penso que és interessant tot això, sobretot perquè els conferenciants són gent molt important. Bé, doncs seguim endavant. Paral·lelament al congrés al Mobile, doncs hi ha un altre congrés, diguem, que li diuen 4 Years From Now, d'aquí a 4 anys, que va sobretot d'empreses emergents, allò de start-ups, eh? Ara gairebé la meitat del llenguatge ho diem en anglès, doncs start-ups i coses similars, empreses que moltes d'elles han sortit d'antics estudiants de universitaris que han acabat la carrera i llavors fan el salt aquest a muntar-se la seva pròpia empresa. I bé, doncs hi ha una pila, pot ser molt interessant. La Universitat Politècnica en té unes quantes empreses d'aquestes, però també hi ha molts altres organismes que també estan representats. I també, bé, doncs és una cosa que si teniu temps i ganes, doncs us ho recomano. Bé, sense haver de baixar a Barcelona, aquí, a casa nostra, què tenim? Doncs mira, a casa nostra tenim un parell de coses. Tenim l'Escola de Salut, que també és un cicle de xerrades gratuïtes, obertes a tothom que vulgui participar i que volen ser un espai de participació ciutadana i contacte directe entre els professionals dels diferents CAP de Ripollet i la població. Les sessions estan impartides per un equip que hi ha professionals, doncs, d'infermeria, treball social, atenció a la ciutadania, benestar emocional, nutrició, doncs un equip multidisciplinar, i tenen lloc cada últim dimecres de mes. Hi haurà una pausa a l'estiu i tornaran després al setembre. Bé, ja n'hi ha hagut una, que era la del febrer, que es va fer, doncs, fa una setmana, i llavors la següent, la del març, és pantalles, desconnectem, aixequem el cap. Sabeu, doncs, que s'està parlant molt, sobretot de cara als infants i també als adults, no? Però de que passem molta estona, massa, pendents de les pantalles, del mòbil, de la tablet, i que això, doncs, bueno, ens està privant de fer moltes altres coses que potser són molt més enriquidores, que no estar tot el sant dia pegat a la pantalleta. Sobretot en el cas de les criatures, doncs, que s'estan formant, és encara més important, no? Bé, doncs, es parlarà d'això i cada mes, doncs, es parla d'un tema diferent. I altra cosa que també s'està fent que és un cop al mes, però que encara tenim uns quants per davant, són els experiments científics en família, que el proper, el mes de març, toca el 18, el dia 18 de març, de 10:30 a 12, i aquesta vegada es tracta d'explorar el so i la música. Són activitats pensades per a nens, diguem, de primària, o aproximadament, però en tot cas, per més informació, inscripcions i tot això, parleu amb el Centre Cultural, que allà us donaran més concreta la informació. Doncs fins aquí l'agenda. Seguim amb un dels temes que ja hem esmentat anteriorment, que és això de la intel·ligència artificial. Bé, ara és que l'estem trobant a tot arreu. Intel·ligència artificial que és capaç de fer música, de fer quadres, de fer xerrar. Molt bé, doncs concretament ara us vull parlar una mica de l'aplicació aquesta que se n'està parlant moltíssim, del xat GPT. Ara, GPT. Bé, la gràcia de la qüestió és una pàgina que tu pots entrar, està oberta a tothom, només cal que un es registri i llavors ja pot començar a xerrar. I llavors et contesta com si fos una persona. O sigui, té un llenguatge molt, diguem, molt humanitzat, eh? I pots estar xerrant doncs, del que vulguis, des de coses intranscendents, de quin dia fa avui, jo què sé, coses d'aquestes, fins demanar-li doncs, coses més elaborades. Per exemple, doncs, ostres, mira, necessito escriure un treball que parli, jo què sé, del naixement del mico verd a la Polinèsia no sé què. Doncs apa tu, aquest t'engega un treball de tota l'extensió que tu vulguis sobre el mico verd aquest. El xat aquest, doncs el desenvolupa una empresa que es diu OpenAI, o sigui, intel·ligència artificial oberta, i bé, doncs l'han entrenat a base de moltíssimes converses i gent que ha anat retocant doncs la manera de conversar de la màquina aquesta. Pega. Doncs, què és una màquina? I que si li dius que t'escrigui sobre el mico verd, doncs en realitat no sap si existeix el mico verd o no. I el que no sap s'ho inventa. I sí, escolta, t'ho fa, vamos, meravellós. Ara, que això sigui veritat o no, pot ser una inventada absoluta. No tens cap garantia que això sigui cert. Ara, això sí, estarà perfecte, eh? Redactat, maquíssim. Bé, doncs, aquestes són els inconvenients i els avantatges d'aquesta tecnologia. De fet, és molt interessant perquè ens permetrà cada vegada doncs, interactuar amb els ordinadors sense haver d'escriure, doncs podrem parlar i en comptes de fer una cerca d'aquelles que fèiem abans, de cometes, una cosa, un text, que això vull que sigui textual, li poso cometes, llavors li poso or, llavors li poso no sé què més. Doncs bueno, no, li podrem dir, a veure, vull que surti exactament tal cosa i a més vull que surti tal altra, però no vull no sé quin altre. I bueno, i com si li encarreguessis doncs, amb un altre company i et donarà tota una sèrie de resultats o fins i tot doncs, no només resultats en brut, sinó que els pot combinar i fer una cosa elaborada. Bé, és interessant, però doncs, encara li falta, eh? Bé, tinc aquí tota una parrafada immensa de com va i tal, però vaja, bàsicament, doncs és això. No comprèn el significat de les paraules. Sí, fa uns invents preciosos, però en realitat és com un lloro que no sap què està dient. O sigui, no us en refieu, perquè, i sobretot, no penseu d'anar a un examen amb la xuleta del xat GPT, perquè potser suspendreu. Passem ara a una entrevista sobre ciència i arxius. Us penseu que els arxius tenen a veure amb la ciència? Què és un arxiu? Per què serveix un arxiu, en realitat? Ho sabem? No ho sabem? Doncs, bueno, en parlem una miqueta.
Bona tarda. Estem amb el Castor Sorlí, que és l'arxiver de Ripollet, de l'arxiu municipal. Bona tarda, Castor.
Hola, bona tarda.
A veure, com que jo no sé si tothom ho tenim clar, què és l'arxiu municipal i per què ens serveix?
Bé, doncs un arxiu bàsicament és una institució que té diferents funcions, no? I algunes, les principals que hi ha són organitzar, gestionar, descriure, conservar i difondre els conjunts de fons documentals. Val? I en aquest cas, bé, això és una funció general, però en el cas dels ajuntaments estem parlant de documentació pública. És a dir, estem parlant d'acords de plens, les llicències d'obres, llicències d'activitats.
Teniu fons que no siguin de l'administració de l'Ajuntament, sinó, per exemple, d'associacions o gent del poble, diguem, important per algun aspecte que us hagi cedit els fons, o només hi ha coses de l'administració municipal?
Els arxius municipals estan obligats a gestionar i a conservar la documentació històrica que fa referència al seu àmbit territorial. Concretament nosaltres estem preservant, per exemple, part del fons històric del jutjat de Pau. També tenim l'escola Clavé i altres com, per exemple, el celler cooperatiu.
O sigui, que, vaja, que això suposa que no només la gent que es dedica a fer tràmits administratius, que ha de remenar sempre papers d'aquests, sinó que qualsevol, en principi qualsevol ciutadà relacionat amb Ripollet, pot ser que en un moment determinat tingui coses interessants que pugui trobar l'arxiu. Vull dir que és un arxiu que ens interessa a tots, no? És una cosa que hem de valorar tots, no? Perquè és part nostra, no? Jo et volia preguntar, bueno, ara, a veure, aquest programa és de ciència, jo t'he portat aquí, t'he convidat, que sembla que això de l'arxivística i els arxius i tal, i la ciència, doncs, dius, bueno, jo diria que són com l'aigua i l'oli, que això no veig quina relació poden tenir. Tu què et sembla? Té relació una cosa amb l'altra o m'he equivocat jo?
Sí, no, clar, som una part de ciència, no? Perquè tenim els nostres mètodes i hem de seguir una metodologia, no...
Sí. I a més, l'arxivística, que és... Bueno, defineix-me-la tu.
Bueno, és una ciència que el que té és una sèrie de pautes i metodologies per a gestionar tota la informació, tot el cicle de vida dels documents, des de quan es genera fins a quan finalitza aquest tràmit administratiu, i va evolucionar una sèrie de fases fins a que al final del seu cicle de vida, pues, es determina si la documentació és de conservació permanent pel seu interès històric, cultural, o si cal destruir-la. Per això tenim unes altres metodologies també que hem de seguir aplicar a l'hora de destruir la documentació.
Sí, sí. Clar, si s'hagués de conservar tot, seria impossible.
Sí, correcte. I en fi, ara en aquests moments, per exemple, estem preservant ara actualment 1.500 capses, per exemple. Aquesta és la documentació històrica que anem a preservar de forma indefinida. Però, lògicament, cada any aquesta documentació s'anirà incrementant. Sí. Però això és el volum que tenim en aquests moments.
Ara m'ha explicat la curiositat. Quina és la cosa més antiga que tenim aquí a l'arxiu?
Bàsicament, la documentació que es conserva, el gruix, part més antiga, podem dir que és del segle XVIII, sobretot per la incidència de les tropes de Napoleó al segle XIX, van haver unes afectacions importants. És a partir del segle XVIII, però el document més antic que va entrar a formar part del patrimoni municipal recentment, i és un pergamí del segle XVI.
Parlem una miqueta de l'edifici aquest nou de trinca que acabem d'inaugurar. Doncs, parlem de la ciència que té l'edifici per conservar i consultar i tot això, aquesta documentació que tenim.
És un edifici de fusta en la seva estructura. Després sí que hi ha una part que és on hi ha el gruix de la documentació, que aquesta part és d'obra, és la part soterrània de l'edifici. I bueno, el que també permet la fusta és un bon manteniment climàtic de l'edifici, val? Tant això com la coberta. No sé si estàveu al corrent, però hi haurà una coberta vegetal que el que també ens permet és un bon manteniment climàtic de l'edifici. Bueno, i a banda d'això, hi haurà unes noves dependències que no existien, i sobretot seran més accessibles i més idònies tant per al treballador, per al personal treballador, com per als usuaris. Val? Actualment tenim un espai per un espai simplement de consulta, i el nou equipament passarem fins a 6 llocs de consulta. També hi haurà una sala de reunions que serà polivalent, o no simplement per a l'arxiu, sinó que podrà fer ús en diferents unitats administratives de l'Ajuntament i fins i tot entitats municipals, entitats culturals. També hi haurà una sala polivalent per a fer activitats pedagògiques, exposicions, i el que fem també és duplicar pràcticament, no, pràcticament no, dupliquem la capacitat de volum de capses que tenia actualment el dipòsit. Per això també instal·larem una sèrie d'armaris compactes. Actualment eren prestatgeries metàl·liques, i en el sistema compacte el que ens permet, en relació a la conservació de documents, és que aïlla molt més de la pols i també de foc. Si hi ha un accident de foc, doncs l'armari compacte protegeix molt més.
Si no recordo malament, eren aquells que anaven com sobre carril i es podien separar i...
Correcte, sí.
I ajuntat, no?
Sí, van en un sistema com un volant manual i es va movent, i així aprofites hi ha un gran aprofitament de l'espai.
Sí, o sigui, estan totes juntes, quan vols consultar alguna cosa, doncs separa dues prestatgeries que estan al costat, fas un espai i allà consultes. I si no, doncs
Correcte.
Estan totes apretadetes i... Clar, doncs si hi ha foc o així, estan més protegides. Sí, això, bueno, fa temps que hi ha biblioteques importants que ho tenen, aquest sistema.
Correcte. I a banda d'això, bueno, l'equipament ha planificat i disposarà de diferents sistemes. D'una banda, el que fa és, també aprofita molt bastant el projecte de la llum natural, val? S'ha volgut que siga un edifici per a les zones de documentació, pues que siga ampli per a donar capacitat, i la resta d'espai que siga molt, molt, molt atractiu i agradable per a les persones que estaran, faran ús de l'edifici.
Però la llum natural també contribueix a degradar el paper.
Sí, no, però estic parlant de l'edifici en general. Hi haurà un atri central que el que permet és que hi hagi llum a l'edifici, però lògicament la documentació estarà dintre d'unes sales que no hi haurà incidència directa de la llum solar.
Vale.
I bé, per a també en relacionat amb la conservació, hi ha diferents sistemes que preveuen, per una banda, la deshumidificació dels dipòsits. Serà un sistema de deshumidificació automàtica a partir de sensors de control de la humitat relativa. Una renovació d'aire, d'extracció forçada per anar renovant l'aire, que no s'acumula també la humitat i l'aire perjudicial. I un sistema antiincendi, sobretot als dipòsits,
Sí, que vamos, que està ben fet, ens en podem refiar i en podrem gaudir, esperem que durant molts anys.
Lògicament, sí. Esperem que, bueno, s'ha buscat un equilibri entre les dues coses, eh? La bona preservació de la documentació, que és la base d'un arxiu, no? Poder preservar la documentació per a que la ciutadania pugui accedir a aquesta informació, això per una banda. I després, en aquest sentit, pues també per una altra banda que tots els ciutadans i usuaris que facen ús de l'equipament que es troben en unes condicions reconfortables que actualment ja dic que eren bastant, bastant limitades.
Doncs, bueno, escolta, un altre dia seguim parlant de més aspectes perquè això dona per molt més, però com que ja portem una estoneta, doncs de moment ho deixem aquí, si et sembla. Vols afegir alguna cosa més?
Bé, bueno, simplement si acaso per a finalitzar aquest tema de conservació d'altres temes els tractarem, també seria que, bueno, també fem ús, a banda d'això que he comentat, no?, que també utilitzarem, es farà ús de planeres a banda dels compactes, no?, per a preservar la documentació, sobretot d'aquells tipologies de documents que no són tan habituals, sinó la cartografia, cartells, fotografies i negatius, també aniran en unes planeres especials. I bueno, també a poc es va renovant el sistema de capses normalitzades per a fer ús d'unes capses més bones, que són lliures d'àcid, amb pH neutre. Clar. I també permet aquesta conservació dels documents durant sí. més bones condicions durant un llarg termini.
Bueno, un altre dia ens explicaràs una mica més en detall què té a veure, per què es controla tant, doncs això, la humitat, la temperatura, el pH, totes aquestes coses, que potser algú s'ha quedat amb, bueno, i això, de què va. Doncs ho deixem per un altre dia, però prometem tornar a parlar del tema, què sembla.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs gràcies a tu, perquè t'hem robat molta estona, que portem gairebé 20 minuts, o sigui que no et volem robar més temps. Gràcies, milers. I vaja, ja saps que sempre que vulguis, aquí estem a les Ciències Nostres per parlar de ciència a tot arreu. A llocs més, bueno, que sembla que no tinguin relació. No t'entretinc. Moltíssimes gràcies i a reveure.
Gràcies, fins ara.
Parlem de llibres. Doncs aquesta vegada, per variar una miqueta, us porto una mica de teatre, una mica de poesia, perquè no sigui sempre narrativa o assaig. Doncs bé, la primera obra es diu Oxigen, està escrita per dos científics, que són a més bons escriptors, Carl Gerasi i Roald Hoffman, i és una obra de teatre. Ens parla de l'època del descobriment de l'oxigen al segle XVIII, i llavors parla de forma divertida de, a veure, a qui li donem l'honor del descobriment de l'oxigen. Hi han tres candidats i, bueno, doncs a veure a qui li donem, no? Bé, té la seva gràcia i també doncs parla del paper de les dones a la ciència. Us la recomano. A més, està físicament al catàleg de les biblioteques, o sigui que el podeu demanar. De fet, jo el tinc demanat, que me'l portaran d'una altra biblioteca fins aquí a Ripollet, i n'hi estan en diverses biblioteques, no només en una, o sigui que si us interessa, doncs el podeu reservar i el podeu llegir. Bé, un altre llibre és editat per l'UPC i commemora la visita d'Albert Einstein aquí a Catalunya. Es diu Quan Albert Einstein passeja per la Rambla, 1923. Doncs bé, del professor de la UPC, Antoni Roca Rossell. Aquesta obra, doncs això, parla de quan un grup de científics catalans van convidar Einstein a visitar Barcelona l'any 23 i llavors, clar, doncs va ser un fet molt, molt important. La llàstima és que després doncs ens va caure tot el període de la guerra, la postguerra i tot això, i totes aquestes ganes de progrés i de fer coses noves doncs es van haver de quedar aparcades, no?, fins al cap de bastants anys. Però bueno, doncs commemorem aquesta visita i per llegir el que va passar i tot això, doncs, tenim aquest llibre. I un de poesia que us he promès. Antologia de la poesia científica del segle XIX en llengua catalana. Oi que sembla que no n'hi existeixi? Doncs sí, sí senyor, existeix. I a més, hi ha un llibre d'antologia. Escrit per en Josep Maria Núñez Espallargas. Publicat per la Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2015. Aquest llibre també el podeu trobar als arxius del catàleg de les biblioteques de la Diputació. Per tant, doncs és qüestió d'entrar al catàleg amb la vostra identificació del carnet de la biblioteca i reservar-lo, que us el portaran d'on el tinguin, i llavors el podreu consultar. Home, penso que és interessant, no? Doncs anem per la música. Bé, això de la música avui serà una cosa una mica estranya. No és una peça musical que us porto, sinó que és, com qui diu, un mostrari. M'explico. Hi ha una aplicació que s'està desenvolupant, no està oberta al públic en general, però que se n'està parlant molt, que es diu Music LM i genera música a partir de textos. I no només això. O sigui, tu fas una descripció, per exemple, banda sonora principal d'un joc d'arcade, trepidant i optimista, un riff de guitarra elèctrica enganxós, repetitiu, que sigui fàcil de recordar però que també tingui sons inesperats com el xoc dels platerets i dels tambors. I et dona això que sentireu. O, per exemple, aquesta altra. Una peça de rhythm and blues combinada amb hip-hop. Un rap que el faci un noi, una veu de noi, i una noia que canti estil rap, també. A més, vull un ritme de piano per tocar els acords i una bateria electrònica de fons i una cosa que sigui juganera i energètica. Això també li podem posar una música que li introduïm nosaltres. Per exemple, nosaltres cantem O Bella Ciao. I li demanem que faci un arreglo amb guitarra. O, per exemple, toquem amb el piano això de Twinkle, Twinkle, Little Star, que és estrellita, no sé què, i... li demanem que ens ho faci amb jazz. També ens podem inventar com una història o una seqüència. Per exemple, doncs comencem amb jazz, després que sigui pop, després que sigui rock, passem a death metal, després rap i acabem amb un quartet de corda, amb violins. To make some dad a dead and run to Viking Arthur. Pade ki miente ni hatta kore duniya no ki fadi ni hi hai se kara no no aga hai kuwe jin pe kare se se yaar hai Fins i tot en base a descripcions de quadres, de pintures. Per exemple, quina música generaria el crit d'Eduard Munch? O la nit estrellada de Van Gogh. O el retrat de Napoleó. I també podem jugar amb diferents estils de música, com per exemple, doncs, música de 8 bits. House dels anys 90. Dream pop. O amb diferents instruments, com per exemple el xilòfon. La guitarra elèctrica. Bé, doncs ja veieu que això és una passada i que, bueno, estan tenint problemes, per això no ho posen en obert, de copyright, perquè s'han adonat que hi ha massa tros de músiques que li han posat per entrenar-lo, doncs hi ha massa trossos que els ha posat tal qual. I clar, doncs els autors d'aquella melodia diran, ei tu, que això ens estàs robant. Però vaja, ja veieu que la cosa és pràcticament al·lucinant. A més, és música d'alta fidelitat. No musiqueta d'aquella de fireta. Bé, doncs és al·lucinant. Acabem, com sempre, amb l'experiment. I aquesta vegada és un experiment que probablement ja l'heu vist a molts llocs, però penso que és interessant. És facilíssim. Sabeu que sempre és per nens petitons. Agafem un plat que sigui ben llis, ben net, un rotulador d'aquells de pissarra blanca, d'aquells que s'esborren fàcilment, i dibuixem una figureta, doncs, per exemple, un peix, que quedi ben, ben dibuixat. Llavors el deixem assecar uns minutets, un minut o dos. I ara, a continuació, posem aigua amb molt de compte en el plat perquè no se'ns trenqui la figura. Doncs molt bé, veureu que mica en mica el dibuix que hem fet es desenganxa del plat i es queda surant sobre l'aigua. I bé, doncs, els infants això, i els no infants, doncs és una cosa bastant com màgica, no? És maco. Bé, la qüestió és per què passa això? Ah, aquí ve l'interès de la pregunta. Doncs aquí hi ha dues coses. Primera, la tinta amb què es fan servir aquests rotuladors és una tinta que està dissenyada perquè sigui molt fàcil d'eliminar. O sigui, que no es quedi enganxada a la superfície del plat, sinó que es pugui treure amb molta facilitat. Per això, doncs, es desenganxa de seguida. I segona, doncs, és una tinta insoluble amb aigua, per això queda, no es desfà, no es dissol, i, a més, és una tinta que sura, perquè té una base oliosa, i llavors això fa que quedi per sobre de l'aigua. Aquesta és la part que potser no la sabíem, o no hi havíem pensat per què passa això. Doncs bé, us deixo i espero que tot vagi bé aquesta vegada, que no hi hagi més interrupcions, i ens tornarem a sentir el mes vinent. A reveure!